L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bon dia, els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. En aquest dimarts, dia 28 de setembre, destacarem... Esquerra Republicana de Catalunya demana al Partit dels Socialistes i Convergència i Unió que deixin d'oferir les Terres de l'Ebre per acollir els abocadors. L'Ajuntament d'Amposta presentarà un recurs de reposició contra l'aprovació del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. La decisió ha estat aprovada al ple per unanimitat de tots els grups municipals del ple, tant per l'equip de govern de Convergència i Unió com l'oposició d'Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes. El Partit Popular porta al Parlament els problemes de subministrament elèctric de les salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre. Els danys ocasionats pels forts aiguats del 17 de setembre pugen a 1.800.000 euros a l'Ametlla de Mar. L'anàlisi encarregat per l'Ajuntament de Santa Bàrbara conclou que els fums emesos per secaderos ecològicos no té nivells remarcables de toxicitat, però sí compostos irritants i olfatius per sobre dels barems establerts. Aquestes i d'altres informacions, ara al nostre informatiu. L'Ajuntament d'Amposta presentarà un recurs de reposició contra l'aprovació del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. La decisió ha estat aprovada al ple per unanimitat de tots els grups municipals del ple, tant l'equip de govern de Convergència i Unió com l'oposició Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta presentarà un recurs de reposició contra l'aprovació del Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre. La decisió va ser aprovada en el ple per unanimitat de tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Amposta, tant de l'equip de govern, Convergència i Unió, com l'oposició Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes. L'alcalde, el convergent Manel Ferrer, va argumentar que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques únicament va acceptar dues de les 25 al·legacions presentades pel consistori, que el document limita el creixement de la ciutat. Paral·lelament, i amb l'abstenció de l'oposició, el ple va aprovar també interposar un recurs contenciós administratiu en contra del pla director urbanístic del sistema costaner. Des de les al·legacions presentades, només s'han acceptat dos, n'hi ha cinc que queden en una certa indefinició, però el gruix no ha estat acceptat, va dir l'alcalde d'Amposta, fent referència a una proposta per preveure una sortida de l'autopista AP7 al sud d'Amposta i els centres de serveis turístics previstos. En canvi, la proposta del traçat de l'autovia A7, consensuada amb Tortosa i l'Aldea, no s'hauria inclòs. Anem a escoltar els responsables de l'oposició i el seu posicionament a favor del vot en contra d'aquest pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre que ahir va aprovar l'Ajuntament d'Amposta. En primer lloc, escoltem a Antoni Espanya, portaveu del PSC.
Però sí que compartíem amb l'equip de govern algunes preocupacions que ens han fet apoyar parcialment aquest recurs, no? Bàsicament de traçats, de carreteres, de connexions de la C12 amb la futura A7 i de dotació, reconeixement de la necessitat de que Amposta hi hagi una estació comarcal d'autobusos, de la centralitat ferroviària d'Amposta, és a dir, moltes coses que sí que compartim. I puntualment ens hem desmarcat de dos temes que el nostre grup no compartix, no? Per una banda, Convergència continua encaparrada en impulsar el famós canal de navegació Carles III. És un tema que a nosaltres en l'època roig ja vam dir que no n'estàvem d'acord. L'equip de govern continua insistint en fer-lo entrar com sigui dins els plans de planificació urbanística del territori, i més en la situació actual, pues, de crisi, pues, encara és més un brindis al sol, no? I l'altre tema que ens hem desmarcat és en la voluntat de l'equip de govern de modificar el traçat pactat al territori pel que fa al creuament de la futura A7 al seu pas pel riu Ebre, no?
D'altra banda, hem de dir que també va votar a favor Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana de Catalunya. Va dir que havien votat a favor perquè es va pactar amb l'equip de govern que es posicionarien a favor de les al·legacions que havien votat, però no en l'àmbit general, com en el concepte del creixement que té CiU per al territori o la navegabilitat també del canal Carles III. Escoltem a Adam Tomàs.
han votat a favor perquè ja vam pactar en l'equip de govern que en tot cas nosaltres ens posicionàvem favorablement en aquest recurs de reposició en totes aquelles al·legacions que en el seu moment van votar a favor, però en tot cas continuem estant en contra en aquelles, per exemple, d'àmbit més general, aquelles consideracions d'àmbit general que l'Ajuntament va aportar com podia ser el model de creixement, no?, que té Convergència i Unió per al territori. I en tot cas jo destacaria que a nivell de negatiu o d'al·legació en la qual nosaltres no estàvem d'acord és en la navegabilitat del canal Carles III, que Convergència i Unió això ja fa molts anys que ho està intentant tirar endavant, i en tot cas nosaltres entenem que no es correspon al model de creixement de territori.
Doncs aquestes són les paraules d'Adam Tomàs. Finalment, l'alcalde va insistir que el procés d'aprovació del pla no ha comptat amb el consens del territori ni ha comptat amb el vot favorable del principal partit de l'oposició al Parlament, Convergència i Unió. A més, les dues ciutats, en Amposta com Tortosa, les més importants de les Terres de l'Ebre, han presentat al·legacions a aquest pla territorial que no han estat tingudes en compte. Escoltem a l'alcalde d'Amposta.
En aquest cas no té el vot favorable de Convergència i Unió, i a més també les dues ciutats més importants de les Terres de l'Ebre presenten un recurs en aquest pla territorial, la qual cosa vol dir que entre les dues ciutats fem un gruix important de població que no estem gens d'acord amb aquest pla territorial. Un pla territorial que a més amb el que fa referència ja més específicament en la zona del Delta de l'Ebre és totalment restriccionista, és totalment, ens lliga de peus i de mans perquè la possibilitat de fer algun tipus de creixement urbanístic, ni que sigui al voltant de nuclis consolidats com és l'urbanització d'Eucaliptus o el poble del Delta, queda totalment tallat, en la qual cosa quina eina tenim, quina possibilitat de donar una plusvalua, un valor afegit a l'emissió del Tadret, ni que sigui a nivell de recursos turístics, no en tenim cap. I nosaltres pensem que aquesta famosa fase de que el Delta al final acabarà sent una reserva índia, en aquest pla territorial parcial estan donant-li la raó a aquella gent que deia això. Per tant, hem de presentar de totes aquest recurs, i si més no que en el seu moment la Generalitat pugui reflexionar i que ens doni, que ja dic, unes mínimes possibilitats de creixement econòmic a nivell del territori.
Durant el ple es van aprovar diverses mocions, però per últim el defensor del ciutadà, Eloi Toldà, va presentar també el seu informe anual sobre la seva tasca després de fer una reivindicació del dret al treball i constatar la precària situació que travessa la societat en aquest aspecte. Va explicar que durant el 2009 van decaure les queixes pels serveis municipals mentre s'ha observat un increment notable de les queixes que afecten a la policia local. A més, el defensor de la ciutadania ha reclamat a l'Ajuntament solució a problemes sanitaris de manca de disponibilitat fora d'horari diur de serveis sanitaris, la necessitat d'ampliar la carretera dels Eucaliptus per la seva perillositat o la d'arranjar l'avinguda de Santa Bàrbara.
Esquerra Republicana de Catalunya demana al Partit dels Socialistes i Convergència i Unió que deixin d'oferir les Terres de l'Ebre per acollir abocadors. La Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre es va sumar ahir dilluns a la petició feta des de les files socialistes perquè l'Ajuntament d'Ascó retiri la seva candidatura a acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. El secretari d'Organització d'Esquerra Republicana de Catalunya i delegat del govern, Lluís Salvador, va animar el Partit dels Socialistes de Catalunya a donar exemple demanant al regidor socialista d'Ascó, que va donar suport a la candidatura, a canviar d'actitud. Esquerra Republicana de Catalunya, a més, va demanar als socialistes i convergents que deixin de proposar les Terres de l'Ebre per anar acollint abocadors, en referència als projectes del Pinell de Brai i Riba-roja d'Ebre, a més del cementiri nuclear. Ens amplia aquesta informació des de la Plana Ràdio la nostra companya Tere Giné.
Així és, Tomàs. Els republicans han rebut de bon grat la proposta que feia el diputat del PSC, Joaquim Paladella, la setmana passada, demanant a CiU que instés l'Ajuntament d'Ascó a retirar la candidatura a acollir l'MTC, després de fer-se públic el resultat de l'informe tècnic. Ens felicitem que els socialistes canvien d'actitud, però haurien de donar exemple i demanar al seu regidor que, a través del ple, proposi la retirada de la candidatura, afegia Salvador. En aquest sentit, el dirigent republicà reclamava a les dues principals formacions polítiques de Catalunya que retirin la candidatura d'Ascó i acabin amb aquest malson que arrosseguem a les Terres de l'Ebre i que distorsiona tot el treball en positiu que s'està fent. Escoltem Salvador.
El model d'Esquerra Republicana és frontalment contrari en aquesta visió, en primer lloc perquè entenem i apostem per un futur de dignitat per a aquest territori. I el futur de dignitat no passa per especialitzar-se en l'economia especulativa, per l'economia del benefici ràpid, per l'economia dels abocadors, i ja és hora de que el conjunt de la classe política de les Terres de l'Ebre aposte fermament per un model que trenque en esta dinàmica del passat. I, per tant, reclamem al PSC, a Riba-Roja, a Ascó i a Convergència, a Pinell, a Ascó i a la resta de municipis de les nostres terres, que deixen de proposar les Terres de l'Ebre per anar acollint més abocadors. Les Terres de l'Ebre estem més que servits d'abocadors per a donar resposta i servei a les nostres necessitats. Per tant, trenquem ja en aquesta dinàmica, una dinàmica que malauradament s'està propiciant i s'està impulsant des del propi territori. És una dinàmica que s'impulsa des de l'acció de certs alcaldes, tant del PSC com de Convergència i Unió. I, per tant,
tal com escoltàvem, Salvador feia referència així no només a la candidatura d'Ascó al cementiri nuclear, sinó també als projectes que planen sobre el Pinell de Brai i Riba-Roja d'Ebre per fer-hi abocadors de vales d'ecoparcs de l'àrea metropolitana. Sobre la incertesa que hi ha per la ubicació de l'MTC, els republicans demanaven valentia al govern espanyol perquè assumeixi el resultat de l'informe tècnic i tanqui el tema abans del 28 de novembre. En aquest sentit, apel·lant a la transparència, la Federació d'Esquerra a l'Ebre reclama que es prengui una decisió en base a arguments tècnics el més aviat possible, malgrat que estan convençuts que Ascó no rebrà el cementiri nuclear perquè seria esperpèntic que el govern espanyol contradigués un informe tècnic. Salvador denunciava el joc brut per part de l'Associació de Municipis en àrees d'influència de centrals nuclears. Sobre aquestes pressions, el senador de l'Entesa, Pere Muñoz, també denunciava els contrainformes que tant la MA com l'Ajuntament d'Ascó s'han afanyat a presentar després de conèixer que Zarra seria la candidata més ben posicionada. Així, Muñoz detallava que l'informe del Col·legi d'Enginyers que ha encarregat l'Ajuntament d'Ascó contempla com un dels punts forts de la candidatura el tren. Amb les mancances que té aquesta línia, on el tren només pot passar a 68 km per hora, ja és cínic que un dels punts forts sigui aquest, apuntava.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
La problemàtica del subministrament elèctric a les Salines de la Trinitat entra al Parlament. Tant Partit Popular com Convergència i Unió han entregat iniciatives parlamentàries amb l'objectiu de demanar al govern que busque una solució. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Efectivament, Joan Bertomeu, representant de les Terres de l'Ebre del Partit Popular al Parlament català, ha recordat que l'empresa Infosa porta ja molts anys amb una situació complicada en la seva producció degut a la manca de regularitat de subministrament elèctric que en diverses ocasions ha comportat pèrdues importants a aquesta salinera, la única de sal marina de Catalunya. El Partit Popular demana que s'agilitzin els tràmits per construir una nova línia de subministrament elèctric subterrània o subaquàtica que eviti la caiguda dels pals en temps de llevantades. Així ho explicava Joan Bertomeu.
Bé, bueno, això és, tal com comentava vostè, és una proposta de resolució que ha presentat el Partit Popular, que han presentat al Parlament de Catalunya, perquè tots som conscients que és un tema que portem arrastrant-lo de fa 8 o 9 anys. És un tema problemàtic que d'alguna manera tenim que tindre en compte que afecta a diferents departaments, o sigui, pot afectar a indústria, pot afectar a medi ambient i pot afectar, per descomptat, al tema del turisme. I és un tema que s'ha vist una mica deixat de la mà dels governs, igual el govern central, que en aquest cas té competències, com el govern de la Generalitat, no? Per tant, fem-nos càrrec nosaltres de la necessitat en aquests moments, que és un moment que el tema de l'atur va endavant i aquí és una indústria que està generant llocs de treball, tenint en compte la problemàtica que comporta el medi ambient, perquè és una zona també afectada pel parc natural, per tant, no simplement la zona, l'empresa que dona subministre, en aquest cas si és l'empresa fixa, a la companyia, sinó també el mateix govern, el seu parc natural, doncs tindrà també que fer les corresponents autoritzacions, doncs jo crec que és un tema que afecta els diferents departaments i que s'ha de posar d'alguna forma la solució.
En el mateix sentit s'ha pronunciat Convergència i Unió a través del diputat ebrenc Francesc Sancho, que ha assegurat que en breu presentaran una resolució amb la mateixa finalitat. Sancho ha recordat que aquest és un tema enquistat al que s'ha de trobar solució el més aviat possible degut a la importància tant econòmica, empresarial com mediambiental que l'empresa Infosa té situada a la punta de la Banya. Sancho ha recordat que aquest tema ja estava pendent de solució en l'època en què va ser delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Des de fa pràcticament 8 anys, diu, encara les parts implicades, especialment les institucions i FECSA-Endesa, no han estat capaces de trobar una solució.
tot i que Fecsa Endesa va retirar els pals en mal estat a la barra del trabucador just uns dies després que l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita anunciés una sanció. El problema real, que és el mal subministrament i la precarietat de la línia provisional, encara no s'han solucionat. L'empresa Infosa tem que els primers temporals de la tardor facin caure novament els pals de la línia i tornin als problemes de subministrament.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I continuem ara a Santa Bàrbara. L'anàlisi encarregat per l'Ajuntament de Santa Bàrbara conclou que els fums emesos per secaderos ecològicos no té nivells remarcables de toxicitat, però sí compostos irritants i olfatius per sobre dels barems establerts. L'estudi també demostra que Santa Bàrbara i altres municipis propers es veuen perjudicats per l'ubicació d'aquesta empresa d'assecatge de pinyolada. Ens amplia aquesta informació des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Del 20 al 30 de maig passats i ja al final de la campanya oleícola, tècnics de la Universitat Politècnica de Barcelona realitzaven les corresponents analítiques per estudiar l'impacte sobre la població de Santa Bàrbara de les emissions provinents de la planta d'assecament de Sansa situada al terme municipal de la Galera. Aquest estudi era un encàrrec de l'Ajuntament de Santa Bàrbara davant el neguit i preocupació que aquestes emissions produïen en la població. Ara, finalment, s'han conegut els resultats d'aquelles anàlisis i el primer que destacava Xavier Roca, que és director tècnic del Centre Laboratori de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Barcelona, era que es van observar nivells de concentracions de partícules que superaven els criteris actuals de qualitat i episodis de concentració que superaven els nivells establerts internacionalment com a recomanables. Roca aclaria que, tot i que en cap moment es van observar nivells remarcables de toxicitat, en canvi sí que es van detectar compostos olfactius irritants per sobre dels nivells establerts i amb un fort impacte en la població.
També és que no hi havia presència de compostos tòxics en concentracions remarcables, però en canvi sí que n'hi havia compostos que tenien una forta component d'olor, que superaven en moltes vegades el seu llindar d'olor, és a dir, el nivell de concentració sobre el qual es detecta l'olor, i que també doncs, aquests compostos tenien unes característiques que eren doncs, que són irritants i tenien ja dic, un impacte fort sobre molèstia per olor.
El tècnic de la Universitat Politècnica de Barcelona volia destacar d'aquests resultats que les anàlisis es van fer al final de la campanya i que, per tant, els valors dels mateixos podrien augmentar significativament si les anàlisis es fessin en un moment de plena producció de la planta. Un altre aspecte a destacar per Roca és el dels criteris d'ubicació que se segueixen per autoritzar la instal·lació d'aquest tipus d'empreses amb emissions conflictives. El científic deia que no sempre es té en compte a l'hora de fer les planificacions territorials i en el cas de Santa Bàrbara, els models matemàtics aplicats en l'estudi per fer una avaluació en aquest sentit van demostrar que la situació geogràfica de la planta d'assecatge és molt desfavorable per a Santa Bàrbara.
Una part de l'estudi que no he comentat és que també es van aplicar models matemàtics per simular l'impacte de l'activitat sobre el municipi de Santa Bàrbara i altres municipis colindants. I realment la situació geogràfica d'aquesta planta és molt desfavorable per Santa Bàrbara, ja que una bona part del període de l'any l'impacte que es pot produir realment és important. Aquest és un dels aspectes importants també en el país, que no es realitza una planificació territorial d'on situar plantes que puguin tenir un impacte sobre l'àrea urbana, i llavors depèn de la casuística on ens hagi col·locat aquesta planta que pugui tenir un impacte menor o casuística on ens hagi col·locat aquesta planta que pugui tenir un impacte menor o major. No?
El director tècnic del Centre Laboratori de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Barcelona acabava destacant que malauradament no són gaire habituals iniciatives com la de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, ja que les administracions no solen ser gaire sensibles a l'hora de dur a terme estudis que vellen per la salut mediambiental dels seus ciutadans, i el de Santa Bàrbara és un fet singular. L'estudi tindrà la seva continuïtat aquest hivern, un cop estigui en plena activitat l'actual temporada oleícola.
Serveis informatius de Mute.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
Els danys ocasionats pels forts aiguats del 17 de setembre pugen a més de 1.800.000 euros, Tot i això, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar considera que la inversió necessària per evitar situacions similars ascendeix a més de 6.700.000 euros. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
Els serveis tècnics de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar han valorat en 1.819.690 euros els danys ocasionats pels forts aiguats del 17 de setembre. Tot i això, l'Ajuntament considera que la inversió necessària per evitar situacions similars ascendeix a 6.779.690 euros. La valoració engloba la xarxa de carreteres i camins municipal, les zones d'influència dels barrancs i les obres de drenatge de les infraestructures que creuen transversalment al municipi, com l'autopista AP7 i la línia de ferrocarril. L'informe no inclou, però, els danys ocasionats als barrancs fora dels nuclis poblacionals, dels que s'encarrega l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. Igualment, els tècnics de la Direcció General de Costes identificaran els danys produïts a les platges. Cal destacar que els danys s'han limitat a béns materials i que gràcies a que la pluja torrencial no es va produir durant la nit i a l'actuació exemplar i en alguns moments heroica dels diversos cossos de seguretat i serveis d'emergència, bombers, Mossos, policia local, Guàrdia Civil, Servei d'Urgències Municipal i Brigada Municipal, no es va haver de lamentar cap pèrdua humana. En aquest sentit, el consistori ha fet un reconeixement exprés a la labor de tothom que va col·laborar per evitar mals majors aquell dia. L'informe municipal afegeix que una part de risc i dels danys públics i privats s'hagués evitat si les actuacions plantejades en la sol·licitud d'acolliment a la línia d'ajuts de la Llei d'Urbanitzacions no hagués estat denegada per segon any consecutiu. A més, afegeix que 4 anys després de construir-se el clavegram a 3 cales, la Generalitat no ha fet la depuradora de la zona nord. Si ho hagués fet, amb seguretat, s'haguessin minimitzat els efectes d'evacuació d'aigües. També cal remarcar la no execució d'actuacions contemplades en la xarxa d'evacuació del Penta. L'informe tècnic ha identificat unes línies d'actuació imprescindibles per evitar que en nous episodis de pluja torrencial s'hagin de lamentar danys materials i a les persones. Entre d'altres, són el desguàs del barranc de Galetet i del barranc de Bon-Caponet, la millora de la xarxa d'interconnexió municipal entre els diferents nuclis poblacionals, obres de drenatge de les infraestructures de l'autopista AP7 i línia de ferrocarril i reparació dels danys en la xarxa viària de les 3 cales i alguna part del nucli urbà i les platges. Andreu Martí, alcalde de la població, destacava la necessitat de tornar el més aviat possible a la normalitat.
Des del primer moment que estem treballant amb tota la intensitat que requereix un fet tan excepcional com el de les pluges tan torrencials de l'altre dia, i ara, a hores d'ara, ja tenim la valoració feta de tots els tècnics que han participat i estem ja i ens hem posat en contacte amb totes les administracions perquè puguin col·laborar amb tornar a la normalitat el més aviat possible.
El consistori també lamenta la manca d'atenció de la Generalitat de Catalunya, única administració que dies després dels fets no s'havia posat en contacte amb l'alcaldia, tot i haver-los trucat en repetides ocasions. Aquest ha estat el fet diferencial amb la resta d'administracions, tant l'estatal com la provincial i comarcal. D'altra banda, els privats afectats tindran atenció personalitzada. Aquest dilluns hi ha una reunió amb representants de la Direcció General de Protecció Civil i l'Ajuntament destinarà un despatx i personal per atendre i aconsellar les sol·licituds d'ajut.
El proper divendres comença una nova edició del curs Dones i Salut a Deltebre. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
Divendres comença a Deltebre una nova edició del curs Dones i Salut amb l'objectiu de donar a conèixer des d'una perspectiva científica i de gènere informació sobre temes relacionats amb la salut de les dones i formar agents promotores de la salut. El curs està organitzat des de la Fundació Rovira i Virgili, l'Ajuntament de Deltebre i el Grec Xarxa i promocionat per l'Institut Català de les Dones. Enguany s'han programat 20 sessions que començaran l'1 d'octubre i s'allargaran fins l'11 de desembre, impartides per experts i professionals de temes tan diversos com intel·ligència emocional, salut de fills i filles, control ginecològic, comunicació, risoteràpia, tal i com explica la directora del curs, Rosa Queralt.
Bé, l'objectiu és de la 5a edició és igual que les altres edicions, és en definitiva formar dones perquè siguin agents de salut i, a més, perquè estiguin formades des d'una perspectiva de gènere, és a dir, que veguen que hi ha una diferència respecte a la salut en el fet de ser dona o ser home, normalment basat fonamentalment per la falta d'equitat que moltes vegades han sofert les dones. Llavors, el curs enguany, diríem que un altre dels objectius més concrets és que realment volem treballar tot el que és la formació d'aquestes agents de salut, no solament informar, alfabetitzar amb temes de salut, sinó també capacitar per poder exercir d'agents de salut. I, a més, també toquem un aspecte important en el que diríem, les dones sempre han estat com a les tenien la funció de cuidar de la família i cuidar dels fills i les filles i la gent gran, i enguany volem fer molt d'incís sobretot amb els fills i les filles, és a dir, com cuidar la nostra família, no? Francament, és un bon lloc per tindre una ajuda mútua i per passar-s'ho bé.
El curs va adreçat a dones de qualsevol edat i formació. Les inscripcions es poden fer a través del web de la Fundació Universitat Rovira i Virgili i també l'Ajuntament de Deltebre. La inauguració aquest divendres 1 d'octubre a les 5:30 de la tarda a càrrec de la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre, Alicia Gamundi, i la regidora de l'Àrea de Dones de l'Ajuntament de Deltebre. Posteriorment es farà la lliçó inaugural amb la xerrada La formació i l'acció de les dones agents de salut a càrrec del metge del CAP de Deltebre, Joan Santigosa.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts a les 8 de la tarda. Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Aquest proper cap de setmana es celebra a l'Aldea el Campionat d'Espanya de patinatge en categoria infantil. Ens amplia aquesta informació des de Antena Aldaia, des de l'Aldea, Seto Gallego.
Este proper cap de setmana, concretament els dies 1 i 2 d'octubre, divendres i dissabte, a l'Aldea s'organitza i per primera vegada el Campionat Estatal de Patinatge amb la categoria infantil. Un total de 42 patinadores, 18 patinadors d'arreu de tota Espanya, en edats compreses entre els 11 i 12 anys, es donaran cita, esportivament parlant, a l'Aldea, concretament al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea. En parlem amb Núria Cugat, presidenta del Club Patí l'Aldea.
Aquest proper cap de setmana, el Club Patí l'Aldea organitza el 65è Campionat d'Espanya de patinatge artístic en la modalitat categoria infantil. És tot un repte per a nosaltres, ja que és la primera vegada que organitzem un campionat d'Espanya. Se trobaran uns 45 patinadores i uns 18 patinadors d'arreu d'Espanya, tots ells en edat entre els 11 i 12 anys.
Al Campionat d'Espanya de patinatge que es realitzarà a l'Aldea hi patinaran dos patinadores ebrenques, concretament la Esther Rovira del Club Patí Alcanar i la Elisa Tomàs del Club Patí l'Aldea.
D'aquestes patinadores, en concret, hi ha dos noies de les Terres de l'Ebre que participaran, la Esther Rovira del Club Patí Alcanar i Elisa Tomàs del Club Patí l'Aldea. Aquest any l'Elisa, l'any 2010, ha quedat primera al Campionat Territorial i tercera al Campionat de Catalunya, que es va celebrar aquest estiu a Lleida.
Un total de 14 federacions amb els seus corresponents clubs es donaran cita obligada a l'Aldea els dies 1 i 2 d'octubre. Concretament, el campionat començarà el proper divendres a les 4 de la tarda i el mateix divendres a les 9 de la nit es farà l'obertura amb un espectacle de llum, so, música i ball amb la coreografia i la direcció del tècnic del club, Manel Vilarroya. El dissabte per la tarda, sobre les 6 aproximadament, començaria l'última competició que finalitzarà amb el pòdium d'Espanya 2010.
Per a nosaltres, per al Club Patí l'Aldea, ha suposat un treball molt dur des de principis d'any, quan la Federació Espanyola ens va otorgar l'organització d'aquest campionat. Volem donar les gràcies a totes les entitats, administracions, tant públiques com privades, tant l'Ajuntament de l'Aldea, del Consell Comarcal, de la Diputació de Tarragona, d'entitats bancàries, d'empreses privades, tant del municipi com de municipis veïns. Els agraïm a tots la seva col·laboració, una col·laboració per a nosaltres molt important, donat el moment també difícil que s'està passant econòmicament parlant, no? I volem donar les gràcies a tots perquè tots han respost d'una manera molt positiva i, com no, als pares i mares del club que ajuden, que col·laboren i que, bueno, que en definitiva, jo crec que tots han pogut fer possible que arribar a fer un campionat d'Espanya per primera vegada aquí a l'Aldea i, en concret, pues, bueno, el Club Patí l'Aldea, no?
Divendres i dissabte, 1 i 2 d'octubre, al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea i, per primera vegada, campionat d'Espanya de patinatge artístic amb la categoria infantil.
Serveis informatius de Mute.
Res més. Això ha estat tot per avui a l'informatiu de les Emute. Tomàs Ginestra, en nom dels serveis informatius, els dona les gràcies per la seva atenció, els desitja bona jornada i els acomiadem fins demà a la mateixa hora.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.